Fabricació pròpia.
Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya.
Bona tarda a tothom. Ens ho acaba d'explicar el Toscano a l'Estel Migdia. Antònia Font torna i ho fa en petit format, això sí. D'una manera més íntima, petita i propera. Això és el que han assegurat des del seu compte de Twitter. Les entrades, ja ens ho ha dit el Xavi, per tots aquests concerts surten a la venda dimarts que ve, 3 d'octubre, ben atents a les 11 del matí. Notícies podrien dir que ens animen al dia. Els que no estan gaire animats avui són els fans de Bruce Springsteen, que tenien entrades per alguns dels concerts de la gira del Bosch als Estats Units, perquè s'hauran de quedar a casa, Estats Units i Canadà. El cantant de New Jersey ha de fer bondat per curar-se una úlcera d'estómac. Entre les cites que Springsteen deixa per l'any vinent, això sí, no les ha cancel·lat, les ha deixat per l'any vinent, i a Washington, San Diego, San Francisco, Filadèlfia i Montreal, Toronto i Calgary, al Canadà. Just aquest Calgary que sona dels Antònia Font. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Molt bona tarda, Marta Jarque, a la
subdirecció,
guions, Candela Figueres.
Què tal?
Uri Francisco.
Bon despostina.
A la producció en Ferran Capdevila. Capdevila,
també és bonic com a cognom, Capdevila. Vull dir, Capdevila està molt bé, però Capdevila no.
És més ambiciós Capdevila que de vila.
Ens dona molta vida.
Imagina't, liderar tota una vida humana.
Ai, Déu, sí. A la vida pràctica, mai millor dit, a la traducció simultània, interpretació sempre Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i José Matosas, avui també el tenim, i Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Doncs vinga, ja ho sentiu, això és el que va passar ahir, el millor de la fabricació pròpia d'ahir. I què passarà avui? Doncs tenim moltes ganes de començar aquest fabricació pròpia d'aquest dijous 28 de setembre. Us hem preparat, com sempre, un programadet. Un programadet, això promet avui, eh? Farcit de continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, sense oblidar l'humor. D'aquí repassarem l'altra actualitat. I a 3:15, avui parlarem de la memòria i postmemòria a l'escola. Els joves d'avui en dia tenen menys memòria que les generacions anteriors. Ho comentarem amb l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació a Blanquerna. A A més, tindrem avui el Ricky Gil. Demà divendres es publica Artefactes sonors de l'underground català 1964-1979, el nou treball del músic, traductor i escriptor. Parlarem de temes oblidats dels 70 i els 60, de l'estat de la música en català i, com no, de molt rock and roll. I a quarts de 5, avui rebrem a un nou pacient a la Xeslong. I és que avui ens visita l'actor Joan Pere, després que guanyés el Premi Especial Teatre Barcelona per la seva aportació a la comèdia Catalunya, també fa pocs dies, que s'ha estrenat el documental de la seva vida amb tots vostès, Joan Pere. I rematarem programa avui amb les notícies del cor d'en Jaume Borja, que té moltes coses a explicar-nos, i en Santi Jiménez, que ens porta històries que evidencien això, que el món s'acaba a l'apocalipsi nou. Tot això passarà aquí avui, al Fabricació Pròpia. Vinga, i com sempre ens endinsem en la realitat paral·lela que ens ha preparat la Marta Jarque. Marta, dediques avui aquesta realitat paral·lela a les xifres.
Hi ha un notareu que aniran sortint números durant la realitat
paral·lela. I la Carmen Sevilla també, perquè era la que ho presentava, no?
Fixa-t'hi que ha sortit el 19.
Ja?
El número 19, que són els punts que el Girona acumula en les 7 primeres jornades de competició i que li serveixen per col·locar-se a líders de la Lliga. Community manager, deixeu-me dir, del Girona, està hiperactiu, o sigui, treballant per sobre de les seves possibilitats.
S'ha d'aprofitar.
El vam trucar, te'n recordes? Que vam estar parant amb ell perquè va fer una campanya molt xula del Girona fent castells, oi?
Sí. Això va ser per l'11 de setembre.
És el primer que he pensat avui. Dic, tornarem a trucar al manager del Girona?
Ha fet fotos, muntatges, ja s'ha rigut de tothom. Vull dir, són uns cracs i ho fan molt bé.
Jo deixaré de ser del Barça, amb aquest pas.
És que és molt llaminer, ser del Girona.
Parlarem de deixar de ser del Barça, ja veureu.
Han tret aquest matí una foto del Ribunyà. Vaja, la foto era d'ahir al vespre, amb vistes al Ribunyà, dient, ostres, mai com avui ens havia agradat ser del Girona.
Carles Callís.
Mira'l.
Un crac.
A pensar que el teníem.
No, home, Carles Callís, per favor, bona tarda.
Altra feina té en Carles Callís.
Ha sonat, community manager del Girona.
Sí, deu estar a aquesta hora, potser. Jo crec que ha programat tots els tuits i aquesta hora encara està dormint, perquè ahir devia ser una nit intensa.
Tu diràs.
I és que quin partit el d'ahir que va remuntar el Girona al Villarreal en només 5 minuts a l'estadi de la Ceràmica. I el millor és que el Girona juga diumenge contra el Real Madrid, que, per cert, li han deixat un estadi, teniu la foto a la pàgina següent del guió, que sembla una rumba.
Oh, sí! Què és això? És veritat.
Havia de
o un
ser...
router.
No, també sé que sembla un router.
O una impressora.
O un escàner, d'aquells antics, a mi també.
De fet, si li poses una nansa gegant, és una pedra de curling.
Sí, també.
Sí.
Totalment abduïts per la nostra afició.
És de tot menys un estadi.
Exacte, en principi ha de ser un dels estadis d'aquells insígnies i més simbòlics i més potents de... Diguem-ho per això amb la boca petita, perquè recordem que els del Barça estem amb obres i a veure si al final també acabem rebent. En qualsevol cas, els de Mitchell, com dèiem, aquest cap de setmana juguen a casa, a l'infern de Montilivi. Veurem si aconseguim que els blancs caiguin a les brases. Mercè, més números.
Ha sortit el número 1000.
És una bola gegant, perquè, clar, no és un 1 ni un 2, no és una dècima.
Són molts zeros.
Són molts números. 1000 euros per 2 dies de feina provant gelats. És l'oferta de feina del dia que ha publicat una marca d'alimentació molt coneguda que acaba per L'E.
No, però... Moment. I comença per Nes. Però...
Nessos sabria dir.
1000 euros per 2 dies de feina provant gelats. Quants gelats?
És la notícia del dia, ja us ho he dit. A veure, deixeu-me desglossar una mica la notícia. No, Candela, normal. Mira, aquesta companyia busca un treballador per tastar a temps complet i durant 48 hores el nou sabor de Maxibon, que és el seu gelat estrella. Una oferta real illa minera, però compte perquè heu de tenir el paladar molt resistent a les baixes temperatures, perquè, és clar, són moltes hores provant gelat, menjant gelat. Els que us hagueu apuntat a l'oferta publicada a Infojobs, aneu posant el cap al congelador un parell d'horetes al dia per anar-vos aclimatant i, sobretot, quan obriu la boca quan el tingueu a dins del congelador, clar, perquè interessa que se us refredi la boca i això aneu agafant la temperatura.
Les dents. El problema és que pateixes molt de les dents quan portes molta estona menjant fred.
Fred, aquelles fiblades.
Sí. Oh. Sensibilitat.
48 hores amb un gelat amb només un tipus de gelat, m'avanço.
A veure, bona pregunta.
Veig que estàs interessat.
Molt, perquè són 1.000 euros i els gelats m'agraden.
Ens acabarem fotent hòsties, jo.
El que marxi primer,
Gandela. Exacte, jo i tu.
Mira, us agrada saber? O sigui, sí, si ja esteu pràcticament barallats, quan sabeu una mica les condicions, és que el primer dia de jornada laboral serà de teletreball, és a dir, que ho podeu fer des de casa.
Home.
És a dir, l'empresa et portarà els maxibons a casa teva.
Para de millor.
Fantàstic. Però si no tens congelador, per tant, de maxibons.
És el seu problema, tu. Jo... Sí, no? Vull dir...
Clar.
A mi m'heu demanat que provi, jo provo.
A veure, aquesta gent són professionals.
Si he d'allà pel terra perquè s'han desfet, no serà un problema.
També m'apunto, no sigui un impediment. Jo crec que aquesta gent, com que són professionals, ja et duran un congeladoret, que això avui està a l'ordre del dia.
Que t'ho porten. Bueno.
El segon dia de feina us hareu de desplaçar fins a un punt encara indeterminat per exposar les vostres conclusions. Aquest seria una mica el timing del contracte. 2 dies, molt complerts.
Has dit 1.000 euros per dia o 1.000 euros?
1.000 euros en total, seria 500 i 500.
48 hores.
Escolteu, clar, a veure, aquí no s'hi pot apuntar tothom, com us podeu imaginar, hi ha requisits. Però jo crec que arribem.
A veure, digues.
Nivell d'estudis equivalent al batxillerat,
sí,
principi.
Vinga.
I, principi, clar, no tenir cap al·lèrgia alimentària.
Si no li han posat cap cosa rara al Maximon...
Coneguda, no?
Però ho hem de saber, això no, clar.
Bueno, si tu en tens una, ja quedes descartat.
Si en tens una, ja no pots. No, clar, és igual perquè... el que sigui.
I poden haver traces de...
Ostres.
Qualsevol cosa.
Clar. No diuen, no especifiquen, clar, no volen donar cap pista de com serà aquest màxim de l'any que ve.
Jo de moment no caic de la criba. Què més?
Doncs no, només dir-li a la Candela que t'apuntis,
doncs ara mateix envio.
Abans no es desfaci l'oportunitat.
Oh! Perdó. És que l'escena ha sigut com molt bonica i molt poètica, perquè nosaltres parlant de Maximon, entra aquesta música tan bonica i em ve que el Ferran a l'altra banda de la pecera, menjant com uns yatecomos, aquests tot a la boca, tot pobret meu.
S'ha perdut tot el romanticisme
cap de dels Maximon.
Has de ser cap de taula, ara mateix.
Ai, Déu. Vinga, va, que el bombo de la realitat paral·lela d'avui segueix movent-se aquestes boles i sembla, Marta, que ha sortit un últim número.
Sí, el 6.200. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. I és que 6.200 són els anys que tenen les sabates més antigues d'Europa.
Com? Carai.
Les han descobert un equip d'investigadors.
I ara es fan coses com abans, perquè ara les sabates no t'aguanten 6.200 anys.
On vas a parar? 6.200. Però ja existien els humans, fa 6.200 anys.
Hi havia aquells homes de les caixes de Mèxic.
Ai, que aneu d'aprendre de coses. Que aneu d'aprendre de coses escoltant-me avui.
Em canàvem descalços, tu.
Ai. Mireu, les han descobert un equip d'investigadors a la cueva de los murciélagos de Albuñol, això és a Granada. No us penseu que les portaven els murciélagos, les sabatetes.
Però si és una cueva de murciélagos.
No. Esclar, però es veu que no, que les van... No els anaven bé, no eren del seu número, i no se les van posar. Es tracta d'unes sandàlies d'espart per trobar-les, evidentment, no estaven per allà com en estanteries. Com el Decathlon.
Ben amagatzemades, no?
Els arqueòlegs van haver de fer la seva feina, que és excavar, fer forats.
Estaven soterrades.
Sí. Es tractaria del calçat que duien la gent del Neolític.
Carai.
Per tant, espardenyes vintage, per excel·lència.
Xules. Són les de la imatge que ens has posat al
M'estan agradant, eh? Clar, a veure, la majoria que han trobat són de nens, de la talla 36 a 37.
No pot ser. No. Ara, en sèrio, no érem tan alts abans.
Per tant,
aleshores, un peu 37, jo crec que era un peu d'adult.
Clar, que peu de nen 37 és gran.
Clar.
Marta, els números.
Que no sé,
una vegada més.
Jo crec... Per què t'empenyes en fer números?
I en treure conclusions.
Si ballen més que el twerking.
M'estava imaginant jo que potser també les portaven a les mans aquella època, que fa molts anys que anaven de quatre grapes i també se les posaven a les...
Mare meva. Torna, Jarque. A veure.
Torna d'on siguis.
Torna. Realitat
no,
paral·lela.
No, estava neolític.
Realitat paral·lela. Parla.
Hem vist regressions de les espardenyes, les hem vist, aquestes espardenyes en qüestió, que el que ens ha creat més l'atenció és el disseny, que, com dèieu, és molt actual.
Sí.
M'atreveria a dir que hipster...
Sí,
sí, sí.
Sí, senyora.
Les posen en una passarel·la actualment i podries dir que són d'ara.
Un calçat que podria dur, per exemple, un fan de Love of Lesbian per anar a un concert,
sí.
Ens teníem d'acord, o fins i tot un crític de teatre català esperant aquest vespre la seva entrada gratuïta per l'estrena de The Producers.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Quarts de 3, Uri, ens vols parlar d'allò que no et pots treure del cap després d'aquesta realitat paral·lela de la Jarque. Uf. Ens costarà treure'ns del cap la realitat paral·lela de la Jarque.
Els números.
Ai, dels peus.
Però...
37.
Tu, un tuit, una notícia, una cançó, una reflexió.
Avui m'agradaria parlar d'un tema que, incomprensiblement, no n'hem parlat prou.
Ai, ai Déu, me'n fa por ara.
I crec que és culpa del maleït barcelona-centrisme. Era només una excusa per posar...
Sempre bé, em sembla bé.
Jo estava esperant el muntatge.
No, sobre Freddie Mercury
tu no
se li fa
idees.
Muntatges.
És
no,
que clar...
Això sí que no. Per aquí sí que no.
Molt.
Que seria la meva línia vermella?
Sí,
Freddie Mercury,
atemptar contra Freddie... Sí, home, per favor, això no es toca. Quan s'acosten aquestes dates, els de Can Fanga només tenim ulls per la Mercè. Els concerts.
Carai.
I el piro musical.
Bonic, com diria el Virgili.
Sí, sí.
I això eclipsa una efemèride que, al meu parer, no és un tema menor. Estem parlant de l'aniversari del gran Julio Iglesias.
Oh.
Me va, me va, me va, me va, me va.
Yeah.
El Julio Iglesias, que també podria anar 24 hores amb aquestes sabates d'espart d'aquest gènere, no? D'aquestes comodíssimes.
A més, i ara han avançat els seus temps amb aquests pantalonets una mica per sobre del vermell.
Li quedarien tan bé.
És veritat. Perfecte.
Amb aquells pantalons de fil, també, blanc, moreno. Que
estaria preciós.
El moreno, aquell que és el Pantone Quique Huasc i Pantone Alfons Arús, que és un marró concret.
Per favor.
Sí. Com atronjat.
Bueno, vull dir que és un moreno molt professional.
És treballat o és...
Jo crec que no hi ha trampa, eh?
No.
Jo crec que això són hores de sol.
Ah, i uniforme. Tenen una de vitamina D, aquesta gent? Em poden regalar.
És la D? O
és la D, no?
És la D. Se'ns estan acumulant
tornem a Julio.
Masses reparacions d'errors històrics. Primer va ser
Anava
Santa Eulàlia.
Anava a dir, la D de Julio.
No. Vull dir que per aquestes dates, primer va ser Santa Eulàlia, que li van treure el...
Com patronatge.
Exacte. I ara és Julio Iglesias, que enguany ha fet ni més ni menys que 80 anys.
Xifra rodona.
Que és una cosa de la que no hauríem d'haver parlat. Per sort... El famós Relacions Públiques Richie Castellanos, sabeu qui és?
No em consta.
Ni idea.
No.
Però el diari Marca, que és d'on he trobat aquesta notícia...
Que no et pots treure del cap.
Posava el celebríssimo Richie Castellanos, que és un Relacions Públiques de Madrid, que coneix a molta gent.
Va.
Sí, a molta gent el coneix, Marta.
Richie Castellanos?
Richie Castellanos ha reunit a 465 celebritats... Mm-hmm. En un emotivíssim vídeo de 3 minuts i 42 segons que m'hem passat a càmera ràpida i que compta amb el bo i millor i també amb el pitjor de la Jet Set a nivell mundial. Parem.
Estem parlant d'un vídeo que li han fet a Julio Iglesias pel seu aniversari.
Que va ser...
Dissabte.
Dissabte passat.
És el típic amic que segurament us ha passat algun cop que us demanen de fer el vídeo. O sigui que ets el millor amic o la millor amiga i et veus amb la responsabilitat de fer el vídeo... d'aniversari per l'amiga, has d'anar al darrere de la gent, envieu-me els vídeos,
sí,
això es fa
però,
pesant.
Un moment, és que Richie Castellanos...
Sí, Castellanos.
Castellanos, no.
És una celebritat.
Té article fins i tot del periòdico dient qui és aquest senyor que ha aconseguit que fins i tot el rei Joan Carles es gravi celebrant el
Acabes de xafar la primera sorpresa.
Perdona. Pues explica la notícia i després la llegeixo.
Procedim,
mira,
per favor.
Després podem contrastar-la.
Sí, sí.
Candela.
Espera, que allà, mireu, s'està baixant allà... el suflé.
Jo m'estic desinflant
ara mateix. Escolta, mira, fem una cosa, com si no...
Com si no hagués passat.
Com si no hagués passat res.
Doncs ja està, no dic res, però mireu el Pantone realment.
És color.
És xocolata Jolong.
Tornem a la festa.
Perdoneu, per favor.
Com si no hagués passat res, un sap que és famós quan la primera persona que apareix en un vídeo homenatge és ni més ni menys que un aristòcrata.
Ai.
Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. y espero que nos veamos pronto. Te deseo todos los éxitos que te mereces todavía.
Què?
Això és real, eh?
És 100% real. És real. Bravo.
No és cap imitador, eh?
No, en principi no és Toni Albà. No, perquè en el vídeo podeu veure l'emèrit.
I qui sortia al vídeo?
Ell. Mira, Andrés Pajares.
Carai.
Fernando Esteso. José María Aznar i Ana Botella.
Uau.
Alejandro Sanz, Alaska i Mario Vaquerizo, Fernando Onega, José Mota, Carlos Areces, Arturo Valls, moltíssima gent.
Això és només un vídeo?
Què vols dir?
Vull dir que són diversos vídeos de felicitació, un sol vídeo.
Clar, com deia la Marta, el responsable de la festa és el que munta tots els vídeos que li arriben. Heu de fer un vídeo en format vertical.
Però si quan acabi de veure aquest vídeo amb tanta gent ja s'haurà mort.
3 minuts i 42 segons.
Mal de cap.
Realment, al vídeo s'hi veuen representants de tots els sectors on ha treballat en Julio Iglesias al llarg de la seva vida. És que, segons la Wikipedia, en Julio és cantant, fins aquí
sí,
no hi ha sorpresa,
correcte.
Compositor, músic, productor. Bé, potser no sabien que era productor.
Tu no ho sabies?
Però, jo no ho sabia.
Jo pensava
que era el típic intèrpret, saps? Però no, ell produeix.
Ell produeix, també.
Segons la Wikipedia.
Guanyes més quartos, no, ja? I quan portes tants anys de carrera, deus dir...
Però jo crec que en Julio va agafar l'època dels royalties
potents,
que potser no necessita...
I encara els deu tenir ells, els royalties?
Segur.
Seria interessant veure si se'ls ha venut.
Segur.
Bueno, hi ha molts artistes que se'ls venen.
Sí, és veritat, ara ho fan.
Segur. També ha estat advocat.
Advocat?
Això diu la Wikipedia. Empresari i exfutbolista.
Això sí, la d'exfutbolista sí.
Concretament porter del juvenil B de Madrid. I aquí és la cosa es complica.
Ai.
Això és el que començo a no poder treure del
cap. A veure.
Al vídeo hi apareixen diferents jugadors de futbol, com Andrés Iniesta, David Villa i porters, en homenatge a la seva exfeina.
Clar,
com Courtois, Cañizares, Ter Stegen i Pepe Reina.
Companys de
gremi.
Exacte.
Però l'aparició estel·lar del món del futbol la protagonitza l'immens Jan Laporta.
Ai!
Ja us aviso que aquest document sonor pot ferir sensibilitats i que segur que no us el podreu treure del cap.
Escolteu la traca final.
Eres un campeón y un giver. Siempre lo serás. Gracias por hacernos sentir. Y por sentir. No dejes de sentir nunca, ya lo sabes.
Què diu?
No.
Eres un... No, fins aquí tot correcte.
Fins
aquí tot està...
I el saxo aquest de fons, brutal.
És que això de fet, se'ns complicarà la...
Parla molt.
Has apuntat una paraula que jo no he entès.
Giver.
Què és giver?
Què és giver?
És com una persona que reparteix joc.
Que dona... Giver. És donador, no?
Sí.
Com hi ha els doers, que són la gent que... No. A vegades en anglès es diu molt que és una persona que ets un doer, que fas coses, que ets actiu, que ets el que promous,
que ets molt pencant. Ja som amb els anglicismes.
Però escolta, això de giver, de Jan Laporta...
És un llenguatge entre ells.
És un llenguatge exacte.
Molt propi, molt...
Sí, que té un to molt sensual, Laporta, aquí.
Jan Laporta està tota l'estona amb una mueca a punt de riure, com dient, d'entremaliat.
Sí, millor que em calli.
Sabem que tenim un secret en comú.
Només un.
Julio.
Fins aquí tot és correcte, però ja sabeu que el president s'engresca fàcilment i en un acte injustificable d'intrusisme laboral decideix felicitar el seu bon amic, tot cantant el més pur estil, Marilyn.
No.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Julio. Happy birthday to you. Bueno, no soy Marilyn, pero te quiero, amigo. Feliz cumpleaños, per molts anys.
Ei.
Diu, no soy Marilyn, pero te quiero.
En plan, no et confonguis, eh?
No,
segueixo sent el Jan.
Que ets hagut algun dubte.
Això és una meravella.
Venint de Julio Iglesias, gairebé que no et confonguis i no em fecundis, eh? Perquè...
Però un moment, la qüestió aquesta del saxo de fons, tenen tots les persones que parlen o
perquè,
només Jan?
No, en Richie Castellanos ha tingut a posar una cançó de fons durant tot el vídeo.
Sí.
I llavors, clar, el moment en què tu t'arranques, aquesta cançó està en un to, X, diguem-li do.
Val.
I en Jan poder estar cantant amb re, fa o do sostingut, que és com encara més difícil perquè és només mig to per sobre i molesta moltíssim. Llavors, hi ha com una enharmonia mortal que fa que si no t'explota el cap de la vergonya, t'explota perquè les freqüències es barallen constantment. Jo t'ho he trobat duríssim.
Pobre Julio.
Esteu patint tantes ara mateix.
Sí, home, però és que tu estaves donant com lliçons de musicals, que realment és ridícul, també pels que no hi entenem de música.
No és aquest el problema.
Exacte.
Si tot fos això. Com que els culers no hem patit prou ridículs els últims anys, com que no va fer prou mal l'empat amb el Mallorca i passar de ser primers a tercers a la Lliga per darrere del Madrid, El president Laporta ens obsequia amb aquest moment vergonyant per acabar d'enfonsar els ànims de la colorada. L'única esperança de
quina
reparar
l'anèssim
ridícul històric. Tornem-hi, eh? Per mi, és que estic només amb aquest tema, però és que el Girona li clavi una maneta al Madrid aquest dissabte a 6:45 a Montilivi.
Quan Carles, comences... Carles Callís, community manager de...
Ostres!
Estic mirant les xarxes de Julio Iglesias, però he pensat a veure si haurà contestat públicament o alguna cosa així. M'han anat a l'Instagram, no ha contestat, de moment. Però el que sí que em veig és que segueix només a 14 persones.
Ah. En Julio?
I gairebé tots són fills seus.
Confirmats.
El pare controlador.
Que se sàpiga.
Ai, clar. Fem una cosa, marxem a publicitat. En 5 minuts ens situem al punt de les 3 i connectarem la penúltima hora del dia aquí al Fabricació Pròpia. Des del mar fins a Ponent acceptem el repte,
respectem de cap a peus, però seguirem... Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6:00 PM, Fabricació Pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, 3 minuts, ja situem el punt de les 3. Com ja sabeu, cap a aquesta hora connectem amb les nostres corresponsalies del Fabricació Pròpia repartides per tot el territori català. Ara és moment d'anar cap a Camp Magí de Torà. Allà connectem amb en Jordi Coscollola. Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda, des de Torà.
A veure, Jordi, explica'ns quin ha estat o quins han estat els temes més comentats aquest matí a Camp Magí.
Bueno, aquí la gent futbolera, avui tenim a l'ordre del dia que el Girona ens va a primera, eh? Primer, de primera divisió. I primer, líder. Això sí que tots els que ens estan venint estan bastant contents. Ni que siguem de la província de Lleida, sembla que és ordre del dia, això, avui.
Perquè, escolta, aquí a Torà, jo no sé, crec que deu estar bastant repartit. Suposo que deuen ser molt del Torà, també, eh? Com va el Torà a la classificació?
De moment estem allà dintre dels 5 primers, eh?
Comença
la temporada ara i portem un partit empatat i un altre de guanyat, que això és l'important.
I jo no sé, ara que dius de guanyar, Jordi, entenc que la inflació, que està a l'alça, arriba al 3,5% al setembre. Com ho heu tractat, això, des de Camp Magí? Què comenten els clients?
Això ho estem tractant, pues, bàsicament, pues, amb molta delicadesa, perquè estem aquí a la Catalunya Central, tothom... És un poble que podem dir de gent treballadora amb classe mitja baixa i això ho estem tractant amb delicadesa, perquè intentem tindre els marges de benefici menors per poder donar el millor servei i un bon producte amb màxima eficàcia també que puguin pagar-lo els clients que nosaltres tenim.
Quin és el producte més car que teniu ara a Camp Magí, que et vingui al cap, Jordi?
El que tothom està quedant-se amb els ulls ben oberts és l'oli, eh? Perquè ara mateix, deixant a part els entrecots de vaca madurada, que això és un producte exclusiu, les mitjanes i les costelles del corder de xai del Solsonès, però el producte que ara més està espantant el nostre client ara mateix, que suposo que és arreu d'Espanya i del país, és amb l'oli. L'oli d'oliva ara mateix està sent un dels productes que ha pujat quasi a la meitat més. Això és el que s'ha desmarcat més de tot.
I amb de curiositat, Jordi, quin és el producte que més es compra a Can Magí? Jo diria que molt probablement sigui la carn, carn bona.
Sí. La gent del nostre poble i voltants, i fins i tot ara que ho podem repartir a domicili, el que nosaltres estem especialitzats és amb la carn. El que està marxant molt bé és la botifarra, els bulls de rovellons, les nostres especialitats amb hamburgueses. Són els tres productes punters que ara mateix estan marxant molt.
Ofertes aquesta setmana, Jordi?
Sí, tenim la llonganissa de bitxo a 5 euros la unitat.
Fantàstic. Doncs Jordi Coscollola, com sempre un plaer connectar amb tu des de Can Magí de Torà. Que vagi bé. Bona tarda i bona setmana, Jordi.
Molt bona tarda. Gràcies per la confiança.
Com sempre, és un plaer connectar amb en Jordi Coscollola. Ara és el moment de repassar les notícies vintage de la Candela. Candela, avui fins a on viatgem?
Fins al 1958. De setembre de 1958. Sempre és la mateixa data, eh? Era diumenge, però ja a França es feia un referèndum, el nou president de Líbia pronunciava el seu primer discurs i a Espanya, doncs a Espanya se celebrava el 26è Saló de la Moda Espanyol. Enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Un saló de la moda que s'havia celebrat a Barcelona i que ha constituït la més palpitante actualitat femenina, on s'havia exposat davant d'un públic tan numeroso com interessado los dictados de la moda per a la pròxima temporada, que eren amb vestits, abrigos, pieles, zapatos, bolsos i hasta joies. Tot, absolutament tot. I és que es necessita... Què es necessita per veure bé una passarel·la de moda?
A veure...
Només respostes incorrectes.
Incorrectes?
Ulleres.
Ullera,
He dit, què es necessita per veure bé una passarel·la de moda?
Bona vista.
Només respostes incorrectes. I l'altre em diu, ullera, això seria correcte.
Ah, sí?
Però vale,
no que anava per aquí.
Xancles. Ara, la Mercè entès el joc.
Un gosset.
Molt bé. Bueno, és igual, com que el tema era...
No hi he arribat, perdó.
Borrades. El que es necessita... Les ulleres és encertat, però abans ulleres què necessites? Dos ulls.
Home, esclar, sí.
Ara ja està bé, ara ja està bé.
Anar-hi.
Necessites dos ulls. Per això el diari publicava una campanya informativa sobre la cruzada de protecció ocular a la pàgina següent del Saló de la Moda. La notícia de la cruada per la protecció ocular diu dos ojos, llavors veies la fotografia de dos ulls, per a tota la vida. Com vulguem dir, no te'ls carreguis, que no n'hi ha...
No
en venen de recanvi. No n'hi ha. Per això informaven sobre los cuidados que hay que prestar a la vista y sobre los peligros con la tensión de la vida moderna amenazada... Hòstia, és que les frases...
És molt complicat.
Mira que me les llegeixo tres vegades abans d'estar aquí una altra vegada, però... Informaven sobre los cuidados que hay que prestar a la vista y sobre los peligros con que la tensión de la vida moderna amenaza nuestros ojos.
És que, claro.
D'acord.
Difícil, eh?
I sí. Això que aquesta gent no tenia ni no estaven tot el dia a internet, ni a les pantalles.
No, però els ulls ja se sentien amenaçats per la vida moderna.
Ja
no?
Ho veien a venir.
Ja ho veien a venir. Ai. Ja veia... Uri, ara t'has quedat a mi. Molt bé, molt bé. M'has avançat per la dreta.
Perdó.
La campanya constava de diverses notícies. Jo abans també t'he dit lo del rei.
No,
o sigui que ara...
Esteu frec a frec.
Et pots passar. Just. La campanya constava de diverses notícies de gran valor educatiu i de muy grande valor. O sigui, per una banda, el educativo i per l'altra, el muy grande valor. Que publicarien durant diversos dies al diari i tot per advertir que això, que sus ojos con los que lee estas líneas, no et pensis que estàs llegint aquestes línies...
Amb els peus,
exacte.
Xancles.
Pues necessiten muchos cuidados, pues son piezas preciosas de nuestro organismo que, desgraciadamente, y como he dit abans, no se pueden reemplazar.
No.
Pues res. Aquesta era la creuada de la protecció ocular que llegia al diari. I després, per què necessitem també cuidar bé els ulls?
Per què?
Doncs per veure a Churchill i Onassis i a les seves dones.
Ui.
Marxant de Barcelona ara mateix, eh?
Segueixo,
aquesta música i és... Doncs perquè estaven de visita en vaixell, però a Màlaga. No estaven a Barcelona, sinó que estaven allà. Bé, les seves dones van visitar la ciutat, elles sí, però ells només se'ls va veure i de lluny. de molt lluny, tan lluny que no se'ls va veure, de fet, però bé...
No es pot assegurar, llavors, qui
s'intuïa. S'intuïa que hi era.
S'intuïa que estaven en el vaixell, la informació és que estaven en el vaixell, però ningú els va veure.
Però qui era la Cristina? Qui era la,
la Cristina era el Yate.
El Yate.
El nom de Cristina era el Yate. La dona de l'Onassis no me'n recordo.
La Cristina Onassis.
I la Churchill... Doncs,
clar, sí, la Cristina Onassis.
Doncs ara, si no fes un Google...
Sí.
Tots quatre viatjaven en el iot de l'Onassis, que es deia Cristina, que potser per això...
Clar,
molt
és
bé,
Cristina
molt ben
Onassis.
Vist, que estava previst que arribés al port a primera hora del matí. Però què passa quan la gent és rica i famosa? Doncs que amb els horaris fa una mica el que vol. Ells et diuen que arribaran a primera hora, sí, però després arriben... Doncs quan els hi surt de la papilla... Els...
És de ric fer-se esperar.
És de ric fer-se... Sí, és de ric fer-se esperar. Llavors, què passa? Que molts curiosos informadors de la premsa es van quedar con la miel en los labios porque Cristina fundó fuera del puerto, llegó tarde y quedó muy lejos de nuestras miradas. O sigui, després d'esperar hores i hores que arribes a primera hora, arriba tard i fondea fuera del puerto.
Clar. Què
és aquesta,
sí que
és aquesta merda? O sigui, un desastre total, perquè si tu vas a veure famosos en una catifa vermella, en una sortida d'un hotel, en un port, en un aeroport, i no veus ningú, la bajona que t'agafa...
No ho aixeques.
No ho aixeques, exacte, Uri, no ho aixeques. I quan tothom ja havia perdut l'esperança de veure els VIPs i la gent començava a desesperar-se... Unos pescadores que arribaron al muelle en una barca anunciaron que habían visto como del yate había arriado una motora. ¡Alerta!
Habían posat el yate com a...
El yate estava atracat.
Esquer.
No. Del yate estava atracat, tothom esperant que sortís algú del yate, però ells van sortir amb una petita motora.
Clar, el yate era com un esquer, tu mires aquí i clar, pam.
Per surten per allà. Per despistar. Surten per allà. Així que tothom va girar cua i se'n va anar cap al centre de Màlaga en busca del Churchill i l'Onassis, i minuts després, sobre les 11:30 del matí, posaven a terra de Màlaga, posaven el peu a terra de Màlaga les senyores d'ells, però ells no hi eren. I atenció a la descripció que fa de les dues senyores al diari, perquè no diu ni els noms d'elles.
I què diu? Què diu? Com les descriu?
La primera, que saltó del... que es puso el pie en Màlaga, que és la de Churchill, ¿vale? Diu, anciana pero ágil.
Home.
Ja.
Ja.
I la segunda, que és la de l'Onassis.
La Cristina Onassis.
Joven i rubia. Vull dir, amb aquestes descripcions,
ostres,
tu ja podies... Ni noms, ni cognoms, ni professions,
res.
Ja
res.
Saps qui són, ja saps de qui parla. Sí.
Joven i ágil. Ay, joven y ágil.
Anciana.
Vieja y ágil.
Anciana,
i joven
pero,
i rubia.
Anciana, pero ágil.
Ai,
és boníssim, això. Uh-huh.
La notícia continua explicant que les senyores van visitar Màlaga acompanyades d'un home, que era el secretari d'en Churchill, i d'un matrimoni que tampoc l'especifica, els hi repampinfla qui era el matrimoni,
no
interessa. I clar, quan la gent va veure que de la motora no en va sortir ni el Churchill ni l'Onassis, hubo un poco de desolación.
Ui.
Al comprobar que ellos habían decidido no bajar a tierra. Ni Mr. Churchill ni Onassis sintieron deseos. Ojo, aquí ya...
ya es opinión.
No, ya es opinión. No sintieron deseos de acompañar a sus respectivas esposas y se quedaron al bordo del maravilloso yate.
¡Uy!
¿Eh?
Que ya ressentits,
crítica. Ressentits.
Ressentits.
Sí, home.
Ressentits. Dient que també troben normal que no acompanyin a les seves senyores perquè prefereixin quedar-se en un maravilloso yate. En fi, sigui com sigui, sí que sabem, no sabem quan, en quina hora van tornar les senyores en el yate, però sabem que el yate va marxar a Cristina, va aixecar les ancles a les 11 de la nit.
Tros de iot, eh?
Déu-n'hi-do.
Hem estat buscant imatges del... és que, ui, mira, és que perden l'emoció, és que m'agraden molt els vaixells.
Doncs crec que el Saló Nàutic s'està a punt de presentar, eh?
Parla. A veure, aquest vaixell és com un camp de futbol.
Home,
segur.
No m'estranya que el Churchill s'hi volgués quedar.
Quants camps de futbol?
25.
Es confirma la notícia. Que Onassis després es va casar amb Jackie Kennedy.
Sí, senyor.
Quan es va morir Cristina Onassis, es va casar amb Jackie
Kennedy. I el vaixell li va canviar el nom o se'l va vendre?
Li hauríem de preguntar al redactor.
Mira, es pot llogar, per 650.000 euros a la setmana, que ho sapigueu. Si us interessa...
650.000 a la setmana.
Euros a la setmana.
I encara tira.
Home,
deu tenir uns anyets,
això. Sí, per això.
Va, i acabem amb una ràpida desaparició de joies en plena calle.
Ui, això interessa.
Qui ha cantat així? Que semblava...
A l'Uri?
Està la Marta,
no,
però...
No, jo no.
Sí, semblava
sí, un pavo real.
Sí,
ha sigut la raga.
Això? No, Candela,
ufa.
Sempre que pot, ufa. Ai, Déu meu. Jo que estava escoltant la Rihanna pensant, oh, que bé que canta el Diamond.
M'ha sorprès, perquè jo anava a cantar i he sentit una veu dins el meu cap, que no era jo.
I no te la pots treure del cap,
no? Ja està, ja t'ho explicaré demà.
Com un voltor.
Bueno, sí, perdoneu, per favor.
Bueno, va.
Va, home, si cantes prou bé, Marta, perquè et dius això?
Voleu saber què anava? La ràpida desaparició de joies en ple carrer, perquè un no es pot despistar.
1958, eh?
1958, sí. Un no es pot despistar ni a Barcelona, ni a Madrid, ni en cap lloc, en ciutats grans. Un segon
el quite.
S'ha
d'estar al quite.
Ja t'ho diuen. Vigila les teves pertenències en tot moment.
T'ho diuen al metro, però això val per tota la ciutat.
Vull explicar una anècdota ràpida.
Per favor, torna'm a tallar.
És que has dit metro i pertinences i ho vull compartir perquè igual no agafeu el metro, la Marta l'agafa, tu agafes el metro.
Sí, sí, sí. Ara sí.
Tots agafem.
Bueno, no sé.
Em plaig com si fos superatrevida, eh? Jo sí, soc la valenta que vaig al metro.
Bueno, pot ser que us passeu en moto, la Candelà ve en moto.
Jo vinc en moto. Però bueno, que a vegades agafo el metro, eh?
Hi ha un transbord a Diagonal, que és línia verda amb línia lila, que hi ha una escala molt petita. I llavors, per pujar, jo tinc pressa, perquè sempre vaig tard, i he hagut d'apartar més d'una vegada a senyores que porten el bolso darrere. I em sento superculpable
perquè es pensen que
els estic robant. I ja està. Era fins aquí. Sí. Era per ser així. Si us passa això, que quan no teniu pas i heu de... Com, per favor, si, i llavors toques una mica la bossa i et miren com... Ja.
Però això és el cas que va passar amb aquesta notícia.
Gràcies, Uri.
No,
gràcies a vosaltres.
No és aquest cas. I anava a dir, a mi en aquest cas, quan em passa això al metro...
Merci, Candela, per recollir-ho.
Com que soc dona, suposo que no em miren tan malament, soc jo la que me les miro malament amb ella, dir, a mi el bolso no em treu el meu espai, que jo pujo amb pressa.
Sóc una persona humana i la teva bossa...
Exacte, no? I la teva bossa te la poses entre les cames, si convé, en un lloc on no ocupi o sobre el cap.
Però, escolta, nois, anem a la notícia.
Anem al tema, perquè m'estic allargant com una persiana.
No fem,
deia que un no es pot despistar, i menys quan portes joies de gran valor a sobre, perquè solo bastaron 10 minutos de ausencia para que un representante de joyería que había dejado su coche frente a un establecimiento de la calle de Atocha le sustrajeran del vehículo 3 carteras de muestrario con casi 10.000 piezas.
Ostres.
Que se valoraron, atención, redoblada tambos, 4 millones y medio de pesetas.
És
una pasta, 4 milions i mig de pessetes.
Del 58.
Any 58. I qui coi es deixa dins d'un cotxe aquests 3 maletins? No em vull ni imaginar l'atac de cor que li va agafar el pobre representant quan surt de la joieria de dir que bé, he venut un diamant, que bé, m'han robat tot el que portava. El pobre havia entrat a una joieria doncs, per això, per ensenyar unes mostres, però en va deixar unes altres al cotxe i patapam. Cuando salió al cabo de 10 minutos, se encontró con que una ventanilla del cotxe havia sido violentada i que del cotxe hablan desaparecido... Del cotxe hablan, no, havien, però aquí posa hablen, eh?
La gent xerra molt. Quan hi ha un robatori...
És que el 1958...
Ja passava
això. Ja passava, es canviaven els verbs. Sí. Pues havien desaparegut les carteres amb les joies. I ja és casualitat, perquè per norma general es veu que aquest representant entrava sempre anava acompanyat d'un motorista que feia com de vigilant al seu darrere. Però aquell dia li va dir, va, entra amb mi, amb aquesta joieria... I no sabem per què.
Ai.
Molt casual.
Però molt casual que quan va sortir, doncs ja no
hi era res.
Los presuntos ladrones pudieron actuar libremente. I el diari diu presuntos perquè potser que posa el dubte de què va passar realment amb aquest
dubte. Ja veig per on vas i jo t'ho compro, eh?
Home, si sempre vas amb un vigilant i et roben el dia que el vigilant...
Tot una estratègia per entendre-ho, algú dir.
És com el metro, tot és una estratègia per no deixar passar.
Escolta, doncs tornem a l'actualitat, fem una cosa, marxem a... Gràcies, Candela.
De res, home.
Marxem a publicitat, gràcies, Uri, també. I Marta, queda't aquí perquè hem de fer la digestió. Amb qui la fem avui?
Doncs mira, avui amb el Yassir Reis, que és CEO de Sira Coffee.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Quart de quatre, així no es pot fer programa. És que Paula Moreno, que ja ha fet la digestió fa estona, aquí amb un xiclet, mirant-te amb aquesta mirada.
És l'hora del xiclet.
Ets-la. Ah, va, que volem saber amb qui fem la digestió, perquè, alerta, aquest cap de setmana Barcelona es convertirà, si no ho sabíeu encara, en el paradís dels cafeters. De divendres, de fet a diumenge, a la nau Bostic de la Sagrera se celebra el BCN Coffee Awards. És una gran festa de la cultura del cafè. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show. Ai, quina música.
T'ha agradat, eh?
Sí.
A veure, parlem una mica d'aquest d'aquest festival. Mercè, mira, i ho fem amb un paquet de cafè
mira,
a sobre de la taula.
Fa una olor.
Digue-ho.
No, que expliqueu. Jo ja... Mira, faré el programa.
Estàs enganxada, és però com aquesta
molt,
música.
Però ja pareix que és l'hora del cafè ara per molta gent que ens estigui escoltant ara mateix. Molt probablement estiguin fent ja el cafè després de dinar.
Fa oloreta de cafè torrat.
Rita de Càssia.
Espectacular, que és del Cira, de Brasil.
Cira Coffee.
Va, aquest festival, el BCN Coffee Awards, doncs això, degustacions de cafès de tot el món, representants de països productors de cafè verd, també cates guiades per expert, competicions, conferències, tallers, música i, evidentment, doncs moltíssimes tasses de cafè d'especialitat, que, de fet, és el que es dedica a aquest festival. Cafè d'especialitat que, si en teniu algun dubte de què és, doncs els següents minuts en parlarem. I per fer-ho, doncs saludem aquesta hora, que és el Yassir Raïs, que és CEO de Cira Coffee. Yassir, bona tarda.
Què tal? Moltes gràcies per la invitació.
Escolta, hem rebut ara fa pocs minuts un paquet d'un quilo de Rita de Càssia, molt per espresso, per cafetera espresso, i fa una olor, ara ho estàvem comentant, que a més els vostres paquets hi poseu un foradet perquè surti aquesta aroma del cafè i és fantàstic.
Ai, gràcies, me n'alegro. Un quilo és molt, està molt bé, eh? O sigui, que tothom ho podia gaudir a la ràdio.
Sí, de fet, aquí ho podríem fer. La Mercè ja m'ha dit que no mogui aquest paquet d'un quilo de cafè de sobre la taula, perquè és que aromatitza tota l'habitació i és una meravella. A veure, Yassir, explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana a Barcelona. De què van aquests Barcelona Coffee Awards?
Mira, i tant, doncs mira, tenim la sort de tenir aquest festival que és avui, demà i demà passat a la Nau Bostic, i és pues, un festival realment que la missió principal és ajuntar tots els actors de la cadena del cafè especialitat, siguin torradors, cafeteries, baristes i productors de cafè.
Mm-hmm. I a Cira, amb tu ja havíem parlat en alguna altra ocasió aquí al programa, parlant del cafè d'especialitat. Tu ara parlaves d'aquesta traçabilitat. Explica'ns una mica, o recorda'ns, per aquells oients que encara no sàpiguen què és el cafè d'especialitat i en què es diferencia doncs, del cafè que podem trobar en una cafeteria de tota la vida.
I tant, doncs mira, intentaré resumir-lo, però bàsicament és si agafem la cadena del cafè des del productor fins a la tassa, el cafè d'especialitat, per resumir-ho una mica, és aquest aspecte una mica d'artesania i de cura que es té a cada una de les etapes, des de la producció, que són normalment i de manera general cafès d'origen únic, 100% aràbica, d'altitud, de finques petites, que on la seva collita i el seu torrat es fa de manera de temporada, i on la seva preparació, tant a cafeteries per baristes com a casa, pues es fa amb molta cura, realment. I tot això per tenir un cafè on no faci ni falta posar-li sucre, perquè totes les seves notes naturals pues, es ressalten amb tota aquesta artesania que hi ha de la feta.
De fet, fa un temps parlàvem amb tu i el concepte de specialty coffee potser era molt desconegut encara aquí a casa nostra, però mica en mica, especialment a les ciutats, clar, doncs han anat apareixent aquests cafès, aquestes cafeteries de cafè d'especialitat. Creus que mica en mica anem aprenent? També anem educant el paladar, aquests cafès d'especialitat?
Sí, 100%. Jo crec que és una cosa i un canvi que és inevitable, sobretot perquè és un tema, o sigui, la gent que li agrada el cafè, és raro que es faci un cafè només a la setmana. O sigui, qui li agrada el cafè es fa 2-3 al dia. Llavors, i sabent que és la segona beguda més beguda al món, però és una cosa que a poc a poc la gent ja està agafant una consciència per consumir cafè d'una altra manera, perquè és una manera de consumir que ja està afectant a la resta de la seva alimentació. Llavors, és una cosa molt, molt natural i que ja, amb una mica de sort, pues, estarà present a tot el sector, tant a cafeteries, però també a pastaleries, a restaurants, i inclús, si tot va bé, també a gran distribució.
Uh-huh. Vosaltres participeu al Sira Coffee, aquests Barcelona Coffee Awards, que, com apuntava, se celebra aquest cap de setmana a la Nau Bustic. No sé si, bé, aquests premis, aquests awards, participareu vosaltres? És a dir, què es premia i qui participa?
I tant, mira, pues, el concepte, o sigui, això ho porta el Rafa, que és l'organitzador d'aquest festival. La idea és premiar a cadascú d'aquests actors de la cadena, tant cafeteries com baristes com torradors. Nosaltres el que hem volgut fer és anar amb una proposta una mica diferent, més que els awards, sinó a nivell d'estand i de presència, amb una experiència una mica immersiva on catarem cafès amb la família Villavicencio, que ve del Salvador, que és un cafè que hem anat treballant amb ells i on vam visitar la finca al març i hem pogut comprar el seu cafè, torrar-ho, col·laborar amb ells i oferir-lo ara a les nostres tendes. Llavors, la nostra experiència una mica, el nostre estant, el que es podrà fer és veure tota aquesta cadena des de la finca a la tassa, però on realment.
Clar, és que és una fantasia. Suposo que només entrar en aquesta nau es podrà sentir aquesta olor fantàstica de cafè torrat, que és la que ara tenim aquí a l'estudi. Explica'ns també com és una cata de cafè, perquè els vostres cafès, mira, si ens mirem aquí el paquet, hi ha aquest cupping score, que en aquest cas aquest paquet que és de Rita de Cássia, que és un cafè natural del Brasil, de la varietat Acaià, té una puntuació de 85,5. Explica'ns una mica això de les puntuacions de cafè i com, és a dir, com es jutja un bon cafè, quins criteris se segueixen.
I també nosaltres, quan parlem de cata, parlem de dos processos diferents. Un que es fa a origen, que és aquesta nota que veus, que és el cupping score, que és una informació que posem al davant, al costat, de fet, de les notes de cata, del nom del productor o inclús de la data de torrat, i que és una nota que es dona amb 5 paràmetres, que és completament objectius per la Specialty Coffee Association en el món sencer. Llavors, aquesta cata, aquesta nota, que és realment transversal a qualsevol cafè, tant de cafès, entre cometes, comercials com a cafè especialitat, el que ens dona és quin tipus de qualitats podem trobar. Després, aquesta cata es fa directament a origen. Després, una vegada nosaltres comprem el cafè amb Vera i el torrem, nosaltres el que fem és cates de producció, que es fa un procés que es diu cata brasileña, que el que fa és, un, controlar la producció que estem produint nosaltres mateixos, que de fet la fem cada dia al nostre torrador que està a l'hospital, o el que fem és cates de selecció, que és contínuament catem els cafès de productors que ens van enviant per saber si ens van o no que estan acords no als nostres estàndards per després vendre'ls. Una mica això, però bueno, que tot el procés està envolupat de cates, des del principi fins al final.
Clar, dèiem, aquest cafè que tenim aquí sobre la taula té un 85,5. Això és una bona nota? Quin és la pitjor, és a dir, va del 0 al 100? O quins són els barems?
Mira, els barems són senzills. L'Specialty Coffee Association ens diu que un cafè d'especialitat, que és tot això que estem parlant ara, que és un cafè que és excepcional és a partir de la nota 80. Nosaltres a CIR hem decidit sempre estar pel damunt del 85. Uh-huh. Normalment, o sigui, un cafè, ja comparat amb un cafè industrial, diguem, quan ja estàs a 75-80, ja notes la diferència, però d'una manera brutal. Llavors, aquesta nota, quan més alta, millor. Però això no treu que aquesta nota es fa en origen, és a dir, i nosaltres després ho tenim que aturrar i ho tenim que preparar a tenda. És a dir, és una molt bona base, però uh-huh. també tenim després que aturrar-ho de la manera més òptima pel gra i per la recepta que nosaltres creiem i preparar-ho també millor a cafeteria o donar les millors indicacions per preparar-ho a casa.
Per tant, també, nosaltres també ens podem ajustar a aquests cafès o aquestes cafeteries d'especialitat i, per tant, de que ens mulgueu també el cafè de la manera, més enllà del torrat, no? de la manera que més s'adequi a la nostra màquina de cafè. Yacir.
Sí, exacte. O sigui, això, de fet, és un tema que la gent creu que hi ha un tipus només de molinde, però no. O sigui, això nosaltres, per defecte, el cafè sempre estarà en gra. Quan un client ho necessita molt, està molt segons abans que te l'emportis a casa, si és a tenda, o si ho compres online, doncs segons abans o minuts abans que surti de la porta del nostre magatzem. Mm. Això sí, nosaltres, una vegada entres al món del cafè especialitat, a mig termini o llarg termini, el que sí que intentem proposar són molinets per casa, perquè ja l'experiència ja és una altra. O comprar cafès de poc en poc. És a dir, no comprar a saco per els següents 2-3 mesos, sinó esperar, perquè quan més fresc, no només el torrat, però també la molienda, millor.
Això ja seria pel públic avançat, Yacir. Pels que ara ens estiguin escoltant i diguin, ostres, m'agradaria molt iniciar-me en el món del cafè d'especialitat, més enllà de venir aquest cap de setmana als BCN Coffee Awards, no sé si per quin tipus de cafè els hi recomanaries començar, per un cafè de filtre, un espresso, què els hi diries?
Mira, jo el que recomano és que faci una cosa molt senzilla, és que la beguda normalment que pren al matí, perquè és quan es pren el cafè de manera general, doncs qui pren un cafè sol o qui pren un tallat, que vagi a una cafeteria d'especialitat, que nosaltres a la Barcelona, inclús a Girona tenim moltes, i demani la beguda que normalment pren. Doncs si és un cafè sol, doncs un cafè sol. I que s'ho intenti prendre sense sucre. Llavors, això ja ho canvia tot. A poc a poc ja que s'adentri, que demani el barista, que miri els paquets, que pregunti. Però jo començaré per una cosa molt senzilla, que és, oye, què te vols tomar? Un cafè con leche? Pues oye, un cafè amb llet i a veure què passa. Uh-huh. Que sigui el mateix.
Avisem als nostres oients que ja no hi ha marxa enrere. És a dir, que una vegada han provat un cafè d'especialitat, difícilment podran tornar a veure cafès, per exemple, de càpsules, d'aquestes més industrials, Yacir?
Total, és un vici, però això ja és una data objectiva de qualsevol torrador de cafè especialitat.
Molt bé, doncs Yacir, desitgem que us vagi molt bé aquest cap de setmana als BCN Coffee Awards. Gràcies per atendre'ns, CEO de Sira Coffee. Mira, i ara que és l'hora del cafè, jo crec que hem obert l'estómac a molts dels oients. Gràcies, Yacir.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu. Let's listen to some jazz and
rhyme and have a cup of coffee. Radio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Som la memòria.
Quantes vegades hem sentit algú dir-nos això de que té memòria de peix, que no recorda el que li van explicar fa dos o dies, o que ja ha oblidat tot el que sabia fil per randa. Segur que us ha passat alguna vegada per l'examen de la setmana passada. Clar, la memòria és una eina vital per la nostra existència, també supervivència com a éssers vius, i que ara, cada cop més, sembla tenir com menys pes en l'era de les noves tecnologies, on, òbviament, no cal doncs recordar com s'arriba a aquell bar, perquè, clar, què fas? Doncs agafes el mòbil i ja t'ho diu el Google Maps, no? O el telèfon de la teva tieta. Per què? Doncs perquè el tens guardat. Ara pensa quants telèfons mòbils et saps de memòria, ara mateix. A mi me'n ve un, només. Clar, aquell poema que també potser tant t'agrada de Miquel Martí Pol, perquè què passa? Que tens internet a mà i te'l xiva quan el vols recordar. És per això que avui ens preguntem a quina fabricació pròpia estem perdent memòria. O els joves d'avui dia en tenen menys memòria que les generacions anteriors? O com es treballa la memòria? Què fa que recordem unes coses que això segur que us ha passat i d'altres no? Són preguntes que tot seguit intentarem resoldre i sobretot recordar amb Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Anna, com sempre un plaer, moltes gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda, encantada de ser amb vosaltres.
Anna, estem perdent memòria com a societat, creus?
A veure, una cosa que ens passa, que estem veient amb els joves, tant a nivell d'instituts com també a la universitat, és que diuen que no recorden res. Que no recorden res en general. I aquesta qüestió del record ens ha de fer pensar una mica. Perquè la memòria és la facultat de recordar alguna cosa que no és d'ara. I actualment la memòria és més aviat una facultat tecnològica, és a dir, que nosaltres hem deixat que les màquines recordin per nosaltres, però quina és la diferència entre el record d'una persona i el record, la dada emmagatzemada que hi pot haver en un aparell tecnològic?
Uau, és que clar, ja tot el que has dit, Anna, és per fer pensar. Jo em quedaria amb això que has començat dels joves, perquè tu creus que la gent jove, per la gent jove és més important l'ara i aquí que el passat? O sigui, no sé, eh? I aquesta visió afecta la memòria i la manera de recordar el passat?
A veure, esclar, el tema de la memòria és que hi ha una memòria volàtil, que és la que podem utilitzar amb l'iPhone, per exemple, no? Que emmagatzema dades únicament mentre sí. L'ordinador està connectat a la xarxa i que es buida cada vegada que l'ordinador es desconnecta. Però i això és el que els estudiants han, en certa manera, incorporat. És a dir, si tu preguntes a un estudiant de primer d'universitat què va aprendre d'història a l'institut o a l'escola, sí, et diuen que no recorden pràcticament res, que s'estudiaven una sèrie de fets i de cronologia i després ho vomitaven o ho escopien a l'examen, i per tant, en realitat, feien una funció de magatzem de dades, igual, exactament igual que un aparell tecnològic. I en aquest sentit, evidentment, aquestes dades estaven desconnectades entre si. Això no vol dir que els estudiants no tinguin interès pel passat. Tenen interès pel passat en la mesura en què nosaltres presentem la qüestió de la memòria d'una manera que no estigui alineada amb la tecnologia.
A veure, explica'ns això.
És a dir que els records... Una cosa és el record i una altra cosa és la dada que es recupera. La memòria sempre és una memòria col·lectiva, és a dir, és una memòria d'una cosa que va passar amb els altres, i és una memòria en context. Sí. També és una memòria genealògica, és a dir, si tu preguntes als teus estudiants que et diguin el nom de la seva àvia, normalment saben quin és.
Val.
El nom de la besàvia no saben quin és. Llavors jo als alumnes els dic, bueno, feu al revés ara, vosaltres sereu nets i els vostres nets recordaran els vostres noms, però els vostres besnets ja no recordaran els vostres noms. O sigui que aquesta dimensió genealògica d'en quin punt es perd el record, perquè el record no és més que una construcció de sentit, és una cosa que afecta els nostres alumnes i que quan els fas adonar de que en el record, a diferència del que podem trobar en una dada emmagatzemada en un aparell tecnològic, el record és una construcció de sentit, aquí s'enganxen ràpidament. El que passa és que ells han estudiat la història com una mena de conjunt de dades a memoritzar amb l'objectiu de dir-les en un examen, però no hi ha hagut una elaboració veritable del que implica que el passat té incidència en qui som en el present.
Perquè, Anna, tu creus que és perquè també no ens han ensenyat... Jo m'hi poso, també, sí. Perquè a mi m'havia passat això, d'anar a l'examen, no? Sobretot a dret, quan vaig estudiar dret, tu diràs, vomitar-ho tot, no? I dir, ostres, ja no recordo, no?, al cap d'uns dies. Però això és perquè no ens han ensenyat prou a memoritzar, vinculant-ho també amb aquesta experiència que deies tu, aquest passat?
Exacte, és que el record sempre és en context i sempre és genealògic. O sigui, és un record d'una cosa que ja no tenim a mà, que potser està en el nostre inconscient, i que en un moment donat, perquè hem vist una dona pel carrer que ens recorda la nostra àvia, doncs de cop i volta aquesta associació queda com es reactiva, no? Però la qüestió és que en el record sempre hi ha la persona que recorda. Sempre hi ha qui recorda i des d'on recorda. Llavors, no tots els records en aquest sentit tenen la mateixa rellevància. Si tu demanes als teus estudiants que portin una fotografia antiga que hagin trobat a casa seva d'una persona de família que no sàpiguen qui és, i això al desvetll li preguntes, pot ser que a poc aquest llaç genealògic, és a dir, de línia familiar, es pugui anar deconstruint. El problema és que nosaltres hem cregut que la memòria és simplement una qüestió d'emmagatzematge, perquè estem utilitzant la tecnologia d'una manera molt antropomòrfica, és a dir, com si la tecnologia fos un paral·lelisme al que és una persona humana en la seva vida. I això no és així.
Clar.
Llavors, la memòria no és només emmagatzemar unes dades i després recuperar-les. Això que ells diuen, escopia l'examen, no? Que em fa molta gràcia, que últimament... Abans dèiem vomitar, ara diuen escopia l'examen.
Ah, sí?
Pitjor. Però...
És pitjor, això.
No? Sí, llavors, per tant, no es pot confondre la memòria amb una dada.
Clar.
Una cosa memorable queda per sempre, però s'ha d'anar a buscar. Llavors, nosaltres que ens dediquem a l'educació, mestres, pares i mares, professors d'universitat, fins i tot, el que hem de fer, si volem realment que la història adquireixi un sentit nou i diferent, és anar a rescatar aquest record latent, en certa manera.
Val. Clar. Però ara, a veure, jo, mira, com si fos una alumna teva, Anna,
Molt bé.
En el cas de que dius, ostres, és que no el tinc aquest record, perquè deies això, no ho has viscut.
Sí.
Com podem connectar amb aquesta memòria? No sé si m'explico.
Sí, sí. La memòria no és més que una narrativa. La memòria neix en el moment en què tu pots dir una vegada hi havia o una vegada va passar que...
Sí.
I després, i al final, val? Però sempre hi ha aquest principi. Ara, aquests dies estic llegint una novel·la de l'Anna Murià, que és una excel·lent escriptora.
Quina novel·la és, Anna?
Aquest serà el principi, es diu.
Aquest serà el principi.
I ella, que és una dona que escriu literatura, però que és molt filosòfica, és una autora extraordinària, que ara s'està rescatant molt l'Anna Murià, perquè abans el famós era l'Agustí Bartra, el seu marit, no?
Sí.
I ara ella s'està recuperant molt. I ella diu, aquest serà el principi. Com ho vam dir? El principi és el punt en què tot s'organitza, des d'on tot s'organitza. I aquest principi pot ser qualsevol moment. Per exemple, per moltes famílies, el trauma de la Guerra Civil va funcionar com una mena de principi d'una cosa diferent.
Val.
O la mort d'un fill. O un exili o un viatge, un canvi de país. o una separació o un divorci. Això que els psicòlegs anomenen els esdeveniments vitals no són més que, des del punt de vista de la història de l'educació, un principi d'una experiència diferent. Llavors, s'ha d'anar a buscar aquesta experiència diferent com era. Val? Posem un exemple d'això. La setmana passada vam estar treballant la revista infantil El Patufet, fundada per Folch i Torres, l'any 1904, que està tota digitalitzada, o sigui, tu pots anar a buscar qualsevol número del Patufet, a la memòria digital de Catalunya, l'ARCA, l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. Una cosa fantàstica, perquè a la meva època havíem d'anar a buscar la fita. I ens embrutàvem els dits, ens havíem de posar guants, perquè si no el paper s'embrutava. I vam agafar el número del Patufet de fa 100 anys.
Val.
Exactament de la mateixa data de fa 100 anys. Era el 22 de setembre de 1923. I vam estar comentant els acudits que sortien en el Patufet, que eren per criatures de l'època, que per tant tenien un cap i una manera de pensar i un sentit de l'humor absolutament diferent que el d'una criatura actual. Diríem, l'eslògan del Patufet deia així: una entremaliadura cada setmana. I, esclar, imagina't, una entremaliadura cada setmana és molt poca cosa. I la mateixa paraula entremaliadura ens fa pensar que és una cosa inocua. I llavors els estudiants van començar a pensar, bueno, això com seria a l'època actual? Doncs hi havia gent que deia, és com el Shin-chan, home, el Shin-chan, els dibuixos animats, no?
Sí.
El Shin-chan és irreverent. Quina diferència hi ha entre ser una entremaliadura i intentar escandalitzar els adults?
Bona.
Una cosa com més de l'època actual, no?
Sí.
L'escàndol.
Sí.
L'escàndol és el que mola, no?
Sí.
L'escàndol. Però no l'entremaliadura, que és una simple transgressió d'una norma. I no d'una norma molt important, sinó d'una petita norma, que potser doncs, al final algú renyarà, però que no és molt... no és una cosa molt gran, sinó és una cosa petita d'un detall. Llavors, podem comparar com pensen els nens avui dia i com pensaven els nens l'any 1923, quan la gent al Patufet i els feia gràcia aquells acudits. Això és una manera d'entrar en l'experiència. D'això, Carlo Ginzburg en diu microhistòria.
Microhistòria.
Sí, que seria una miqueta anar a entendre que la història no és més que una historització d'experiències. I que en realitat l'experiència d'un número concret de la revista Patufet de l'any 1923 ens permet obrir un món. Obrir un món a partir d'una cosa molt petita, però que ens serveix una mica de fil conductor, com de fil d'Ariadna per sortir del laberint d'aquesta història en majúscules, que és una cosa tan, tan important i, que, i tan solemne.
Però d'altra banda, clar, és veritat, Anna, que hi ha persones, ara estava pensant, que tenen una predisposició natural a recordar més que d'altres. Perquè llavors, fins a quin punt la genètica influeix en tenir memòria?
Jo crec que la genètica no influeix en res, en tenir memòria. O sigui, la memòria és una cosa que s'educa. La genètica influeix en el color dels ulls, en l'alçada, aquesta mena de coses, però no en el fet de tenir memòria. Memoritzar s'entrena, és a dir, que es pot... La memòria és una capacitat, una facultat que es pot entrenar. Però si l'entrenem com si estiguéssim... Ara es diu entrenar també les màquines, cosa que no m'agrada, perquè entrenar és per éssers vius, no màquines. Però si nosaltres, eduquem, intentem educar la memòria dels nens a l'escola com si aquesta memòria fos un rescat de dades emmagatzemades exactament igual a com ho podria fer un iPhone, no ens estem orientant bé. Perquè educar la memòria vol dir situar això que recordes en un moment memorable, en un context, en un entorn, quan una criatura aprèn una poesia de Nadal de memòria, no? I recita la poesia de Nadal el dia de Nadal i tothom l'aplaudeix, s'enfila dalt d'una cadira d'un taburet i llavors diu, ara recitarà la poesia. I tothom està tan content perquè, sobretot, els adults es tranquil·litzen, perquè vol dir que l'escola està fent una bona feina, tant que la inversió en educació ha estat positiva, no? Però aquest moment de glòria que viuen els nens, incerta glòria, diria Joan Sales, no? Aquest moment de glòria dels nens, que és el moment de recitar la Ginesta altra vegada o qualsevol altra cosa del poema de Nadal, doncs és el que els nens recordaran del poema. Recordaran el poema, però recordaran també el lloc, en el moment en què ells...
El context,
van ser importants perquè van dir aquell poema en veu alta, no? I també aquest poema, per què l'aprenem de memòria. Llavors, aquest és el record humà. El problema que tenim avui és que estem confonent massa el funcionament dels aparells tecnològics, que són molt, molt més eficaços que nosaltres, amb l'experiència de la història i de la vida humana, que és completament diferent i que té a veure amb aquest qui sóc jo i per qui.
Ostres!
Una mica de rotllo, eh? Però,
a veure... No, però s'entés perfectament. Clar, és que estem començant la casa per la teulada, em dóna la sensació, Anna. No sé. Clar, jo ara estava...
La memòria està penalitzada a l'escola. Avui dia no sabem res de memòria.
I per què? Per què?
Perquè es té la idea de que la memòria és això, un magatzem de dades.
Que després...
Pot ser-ho el magatzem de dades de la memòria RAM. I, per tant, doncs, no. En aquest sentit, és veritat que no té sentit ensenyar, és a dir, ensenyar a memoritzar. S'han d'ensenyar a memoritzar coses que siguin de l'ordre del record,
Val.
De l'ordre de la dada a rescatar.
Val, Anna, llavors, clar, jo ara què penso? Que hi ha molts tipus de memòria. Es pot tenir la memòria visual, la textual, la sensitiva... Quina és, d'aquestes memòries, la que va millor, per això que ens comentes de vincular l'experiència a la memòria?
Me posaré un exemple molt senzill. Ara s'ha posat molt de moda el mètode Montessori una altra vegada. Molt de moda. Per què? Perquè la Montessori fa el treball dels sentits. I treballa tota la qüestió de l'atenció. I amb la entrada dels aparells tecnològics, aquesta supertecnologització social, els sentits de l'experiència, del contacte directe amb la realitat, queden afectats. I llavors es treballa l'atenció i es treballen altres tipus de memòries que no siguin només la visual. Nosaltres vivim en un món d'imatges, on és molt difícil que els nens puguin entendre la diferència entre una imatge i una paraula. Això és una cosa que als nostres joves els costa entendre.
Clar.
A vegades es pensen que posant una fotografia ja ho han dit tot. Home, no, resulta que no sé qui va pronunciar una frase divertida just en el moment en què tu feies la fotografia. Això em queda recollit si no ho escrius, per exemple.
Sí, sí.
Llavors, jo crec que avui dia s'hauria de reforçar la memòria auditiva. I és en aquest sentit que quan a classe tu dius als alumnes no prengueu apunts, no mireu l'ordinador, no obriu l'ordinador, no obriu el mòbil, no vull que prengueu notes, vull que recordeu. Fem servir la memòria auditiva. Com recordareu? Doncs en la mesura en què el que jo digui us quedi perquè ressona amb vosaltres d'alguna manera. Aquest és el repte del professor. Això una màquina no ho pot fer. Una màquina anirà allà i donarà informació sobre les coses
Clar,
que tenen amades. En quin any va començar la dictadura de Primo de Rivera?
Uau.
En quin any es va fundar l'Escola del Bosc?
Sí.
En quin any fou bombardejada l'Escola del Mar? Bueno, molt bé, tot això ja ho té la màquina.
Clar, Anna, però jo crec... Sí, perdona, però jo crec que, clar, ara mateix tenim un gran repte, perquè el que està creixent és la generació de les pantalles.
Sí, però aquestes pantalles s'han de treure, perquè si no, no hi haurà memòria auditiva.
Ah, això mateix.
S'han de treure provisionalment, és a dir, s'han d'extirpar.
Fora.
S'han d'extirpar per crear un buit.
Clar.
Sense buit no hi ha preguntes. Llavors, jo crec que... Jo no estic en contra de les tecnologies, molt al contrari. Però els meus alumnes els dic, aneu a classe, no farem servir ni ordinador, ni mòbil, ni maquinària. Sinó que parlarem de coses que ens poden ressonar d'alguna manera. Un cop a casa, vosaltres podeu buscar tot el que vulgueu. En quin any es van inventar els antibiòtics? Ai, no ho sabem. Bueno, doncs quan arribeu a casa ja ho busqueu.
Ho busqueu.
Ho buscarem aquí, en aquest moment. Ho buscareu en la mesura en què aquesta pregunta per vosaltres sigui rellevant. Potser en teniu d'altres de rellevants. Una cosa molt interessant que els alumnes d'aquest any m'han dit sobre com van aprendre a història a l'escola i a l'institut és que es van adonar que la història s'aprenia quan tu tenies una pregunta i feies una recerca pel teu compte.
Val. Ho acabaves, diguéssim.
Per fer una recerca pel teu compte vol dir que el professor, en realitat, aquí on està el professor? Això és el que em preocupa a mi, també. Llavors, si la memòria no és més que un funcionament tipus memòria RAM, llavors les tecnologies venen i ens substitueixen en tots els sentits.
I ja està, clar.
Però si la memòria és un record construït amb sentit, en un context i des d'una perspectiva genealògica, la màquina no té ni idea de si aquell poema es va dir aquell dia de Nadal.
Que I què és el que sentia.
Hi havia l'avi.
Clar. Ostres, Anna, ho hem de deixar aquí.
Una mica, però...
No, ho hem de deixar aquí, però continuarem parlant. Sempre és molt interessant escoltar-te. De debò. Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació Blanquerna. Estem segurs que recordarem aquesta entrevista durant temps.
Gràcies.
I si no, la tornarem a escoltar. Perquè hem intentat convertir-la en tota una experiència amb tu. Gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta.
y para no acordarme de ti desarrollé memoria de pez. Aunque nuestra historia se haya roto y nos alejemos poco a poco, tú ya sabes que me encanta cuando sé que eres feliz.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I continuem amb Fabricació pròpia perquè demà divendres es publica Artefactes sonors de l'underground català 1964-1979. Es tracta del nou treball del músic, traductor i escriptor Ricky Gil. A veure, Uri Francisco, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Ens has d'ajudar amb això perquè són 12 versions que són un repàs dels tresors amagats del rock català dels 60 i dels 70 amb noms Sau, Pau Riba, Guillermina Mota o Albert Batiste.
Hi ha Batista, hi ha... què més hi havia? Espera't, que ara m'agafes amb el xip canviat.
Bueno, en tot cas, vés pensant-ho, perquè...
Pau Riba, Sisa, em dit. Has dit Sau i Sisa.
Sí, clar,
és que m'has dit Sau i dic... Up,
ja està.
M'he mogut, sí.
No, però amb aquest nou treball, Enrique Gil s'ha tornat a envoltar, això sí, dels Biscuits, que són rockers de Vilanova.
Banda referent de Vilanova.
És una banda referent amb qui ja es va acompanyar en el seu primer disc en solitari, Artefactes sonors. Ara en parlarem, perquè és un monogràfic en temes catalans dels 60, dels 70, amb aquest segell característic que té el Ricky Gil, que és aquest rock and roll, no? Uri, podríem dir cru i al mateix temps potent.
Molt potent, sí senyora. I amb una trajectòria des de Brighton, Matamala, que l'avala des de fa molts anys.
Clar, això però no és tot, perquè Enrique Gil està d'enhorabona per partida doble, publica també el llibre Qui toca aquesta nit, de Rosa dels Vents, i justament doncs, per parlar dels temes oblidats dels 70, que en tenim moltes ganes, i dels 60, no sé per què sempre ho dic al revés, jo sempre
dic... 70 i després 60,
sí,
eh?
Sí, no sé per què, això li hauria de preguntar a l'Anna Pagès. De l'estat de la música en català i, com no, també del rock and roll, per tant, en aquesta conversa amb el Ricky hi haurà molt rock and roll, és un plaer saludar-lo ja aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Com està, Ricky? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Encantat.
Demà és el gran dia.
Sí, és el gran dia. És un dia que no t'esperes perquè antigament el gran dia era quan tenies el disc en format físic, no?
Clar, és que...
I avui en dia els llançaments discogràfics doncs, són simplement digitals, tot i que nosaltres farem... Aquest disc sortirà també en format de vinil, però no el tindrem demà. És a dir que... És una mica com
extrany,
el gran
no?
dia, però per mi el gran dia serà quan vegi el disc de vinil i el tingui a les mans. Aquest sí que per mi serà important.
Perquè com heu portat vosaltres també això, no? També, Uri, tu també suma-t'hi, aquesta evolució també de la indústria musical, perquè han canviat moltes coses, Ricky.
Sí, bé, estrany. Et vas acostumant i et vas posant al dia, però pels que vam viure uns temps més diferents, en què no hi havia xarxes socials, no hi havia aquesta immediatesa, doncs hi havia una altra manera d'accedir a la gent que et seguia. I potser era una mica més romàntic i més. I ho trobes una mica a faltar, no?
Però bé, sí.
Estem vivint en el temps que estem vivint i fantàstic, vull dir, encantats.
I ara ens remuntem en el temps perquè el disc és un viatge en el temps. A tu t'hagués agradat, Riqui, ser un d'aquests pioners del rock català dels 60 i els 70?
No. La veritat és que no. Mira, m'hagués preferit ser un pioner del rock, del rock americà o
l'únic. I hem posats a demanar.
Sí, posats a demanar. Sempre he pensat que he nascut fora de lloc i fora de temps.
Fora, no? De temps.
M'hauria agradat, jo que sé, ser com els Beatles, com els Who, com els Rolling Stones, però aquests artistes catalans que em semblen fantàstics i hem gravat les seves cançons, doncs no em fan especial enveja. Vull dir, van viure una època molt, molt efervescent, però bueno, nosaltres també. O
sigui, vosaltres que... també. Però està clar, abans ho comentàvem amb l'Uri, i dius, ostres, li hem de preguntar al Riqui aquesta. Jo li deia, però clar, i el rock català, nosaltres, bueno, molta bona part de la població, la ciutadania, ens pensem que ho identifiquem amb el rock català dels 90.
Però jo crec que l'etiqueta de rock català en l'imaginari popular és el caset del Tec i la Teca, i és sopa de cabra, els Pets, sau, però aquí s'ha fet rock tota la vida.
Sí, de fet, jo penso que el nom, no? El nom rock català és un nom molt evident, no? És música rock feta a Catalunya. Es feia servir als anys 70, no crec que als 60, però als anys 70 es va fer servir. Mm. Però no va ser fins a aquests grups i aquesta fornada que estàs dient...
Dels 90, no?
Que diguem que es va com institucionalitzar aquesta etiqueta, no? Mm. Evidentment no té res a veure amb el que hem fet nosaltres. Nosaltres hem anat a les arrels, hem anat a aquests grups que des de mitjans dels 60 començaven a assajar una mica en imitació a grups com els Animals o els Rolling Stones o els Yardbirds, grups com per exemple els Shocks, que és un grup super desconegut, que només van gravar un disc de 4 cançons i dels quals hem recuperat un dels temes, no? O fins i tot Guillermina Mota, que la veus més com una cosa com més cabaret.
No, se la va catalogar una mica del folclore i de l'època dels 16 jutges.
Però no la classificaries com a rock, no?
No,
a priori no.
De fet, la cançó que hem triat seva, que és Els Resnobs, tampoc és un tema de rock, és un tema més aviat jazzístic, però nosaltres li hem posat una empremta una mica més així, music hall rock, no?
Music hall rock.
Sí, però vull dir, aquests són els pioners, no? Per mi, la Guillermina Mota era... Les fotos que veus seves de mitjans dels 60, bé, rivalitza amb la Twiggy o amb aquestes icones pop, no? Que venien de Londres. Però bueno, i a partir d'aquí hem tirat tota la dècada dels 70 amb tots els grans tòtems de la música, diguem, una mica psicodèlica, hippie, si vols dir-ne, com el Sisa o el Pau Riba i Batista.
Et sembla si escoltem una mica d'aquest disc del Riqui Gil i ens el presentes tu mateix? Mira, l'escoltem una mica, aquest artefacte sonors de l'underground català 1964-1979. Aquesta és la cançó Hi ha gent, de Joan Vergés i Tot i Soler, no? De la primera època del Tot i Soler. De fet, per què heu cregut que seria, doncs, un bon primer single, Riqui?
Per diverses raons. En primer lloc va ser la primera cançó que vam tocar amb el grup, per aquest projecte. De fet, quan encara no hi havia projecte, ja l'estàvem tocant perquè ens agradava molt. I va ser l'arrel de tot. A partir d'aquesta cançó vam començar a escoltar altres temes que alguns els coneixíem de feia temps, però d'altres els hem descobert ara. I se'ns va acudir la idea de fer aquest disc temàtic. I també per la mateixa cançó que té aquest tot en... No sé, penso que és molt...
Sí, és com aquest so.
Ens queda bé a nosaltres. Sí, molt.
Ens encaixa.
És a dir que sí.
Encaixa, sí.
Sí. Sí.
És la que ha sortit més fàcil, més...
Sí.
I penso que és brutal com a presentació.
I el Toti, heu parlat amb ell? O sigui, li heu mostrat aquest tema? Li ha agradat?
No hem parlat amb ell. Hem parlat... Hi ha hagut algunes col·laboracions en el disc, però de persones més pròximes que ens han dut a d'altres persones, però músics que els quals no coneixíem personalment i tal, no hem anat darrere demanant
col·laboració.
El que sí que volem que ho escoltin ara, ara que ja està fet, que ja és massa tard. I m'agradaria molt enviar enviar una còpia a tots els autors i per descomptat el Toti Soler, que és un dels que pràcticament de tots aquests potser és el que està més en un dels que està més en actiu, no? Perquè ell continua fent discos i actuant en directe.
Us ha passat, o us ha quedat fora algun referent que diguéssiu, inclús per qüestions de drets, que a vegades passa això, demanes fer la versió i no et donen el dret a fer-la.
No, vam pensar en altres cançons, però no, els personatges que volíem que hi fossin,
hi són.
Que per mi serien potser Gato Pérez, uh-huh. Toti Soler, Sisa, Pau Riba i Ai Batista. Aquests serien els que...
Això era l'imprescindible, i amb els Biscuit hi coincidíeu, eh?
Sí, perquè amb els Biscuit va ser maco, perquè ells també... Jo havia començat a escoltar bastant aquest tipus de música i a investigar, i ells també, alhora també. Ah. I ens ensenyàvem l'un a l'altre. Mira, has escoltat això? Has escoltat allò?
Això és xulo.
I va ser molt guai.
De compartir-ho. Riqui, fem una cosa. Nosaltres, en un minut, ens situem al punt de les 4 aquí a Fabricació Pròpia. Marxem a conèixer l'actualitat de la darrera hora i et convidem, si et pots quedar una estoneta més amb nosaltres.
Sí, ja, molt de gust.
I seguim repassant el nou disc d'Enric i Gil, que surt demà, aquest artefacte sonors de l'Underground català. De moment, anem tastant una miqueta més. Fins ara.